viatge del Papalló 14 està concentrant milers i milers de fidels i bisbes de tot Espanya i a cada acte públic que fa el pontífex veiem ses grans germacions de persones que no es volen perdre detall de sa visita del Sant Papa. Entre elles també hi ha representació menorquina, una comitiva civil i també eclesiàstica de sa nostra illa, encapçalada pel bisbe de Menorca, Monsenyor Gerard Villalonga. Des de Madrid, que ha estat seguint tots els actes d'aquesta històrica visita i ha participat amb la resta de bisbes d'Espanya. Avui és a Barcelona, en aquests moments participant a l'oració del Papa a l'abadia de Montserrat i avui capvespre s'haurà també a la Santa Missa a la Basílica de la Sagrada Família. Avui saludarem en directe el bisbe de Menorca per saber com està visquent tots aquests moments tan especials en uns minuts. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dimecres 10 de juny.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions és Dia Internacional de Seràldica, una forma d'expressió artística ancestral que es va desenvolupar durant l'edat mitjana que descriu gràficament els escuts d'armes d'un llinatge, ciutat o persona. Aquests dies, a Ciutadella, brilla l'escut de la família Saura, d'on prové Ignasi Saura, el caixer senyor de les festes de Sant Joan. L'escut porta un arbre, un zalze d'or. I avui també és el Dia Mundial del Modernisme. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com va?
Bueno, avui dia del modernisme, d'actualitat està la Sagrada Família, que estan totes les mirades posades en aquesta
basílica,
obra arquitectònica de Gaudí, que és un dels símbols del modernisme que va sorgir a finals del segle XIX i principis del segle XX. Justament aquest 2026 es commemora el centenari de la mort de Gaudí. Avui les bòvedes de la Sagrada Família viuran una jornada històrica perquè un segle després de la mort de l'arquitecte modernista, la Basílica acollirà un dels actes més significatius de la seva història recent, la visita avui del Papa Lleó XIV, que presidirà una missa solemne i beneirà la recentment culminada Torre de Jesucrist, la més alta del temple. I és que els que van a visitar la Sagrada Família, segur que ho heu fet, si hi heu anat, és inevitable mirar cap amunt seguint les línies surrealistes de les torres escultòriques de Gaudí de la Basílica fins a arribar a la punta de cada gua. Idò, ara, les mirades arriben més amunt que mai perquè més de 144 anys després de l'inici de les seves obres, l'església més alta ha aconseguit la seva alçada definitiva. El passat mes de febrer es va instal·lar el seu últim element estructural, una creu, el cim de la Torre de Jesucrist. Aleluia! 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 Ja sabeu que les obres es van retrasar per mort de guerra, circumstàncies polítiques, problemes de finançament, però la imponent construcció ha dominat durant dècades l'horitzó de Barcelona. Ara la tan esperada torre està per fi a punt per la seva inauguració, que serà avui. Una curiositat, per exemple, el Papa Lleó XIV és l'11è pontífex des que van començar les obres de la Sagrada Família, que us sembla 11
passat,
des de que van començar, des de que es va posar la primera pedra, que en Gaudí va posar la primera. A Avui arribarà el papa amb el seu papa mòbil. Sabeu que el cotxe del papa té vidres antibales, sensors, és un dels cotxes més segurs del món. Té un blindatge balístic amb una tecnologia avançada i de gran resistència. El vam veure ahir en aquest acte multitudinari on es... On era que va anar, que se n'ha anat del cap a Barcelona?
L'estadi olímpic
de Lluís Companys. Espectacular, el papa mòbil, espectacular. El vehicle es pot tancar de manera hermètica si hi ha atacs amb gasos tòxics o químics. Té càmeres amb visió de 360 graus instal·lades que permeten vigilar l'entorn del papa mòbil en temps real. El desenvolupament de testa seguretat del vehicle es va desenvolupar arrel de l'atemptat que va patir el papa Juan Pablo II l'any 1981. I bé, a part d'això, ho veiem també a totes les imatges, escoltes armats, vigilància estratègica, la Guàrdia Suïssa, la Gendarmeria Vaticana, les forces de seguretat locals, tota la màxima seguretat. Per avui que vespre celebrar la Santa Missa a la Basílica serà a les 7:30, hi haurà més de 200 cardenals i bisbes, entre ells el bisbe de Menorca, i 4.000 persones dins la Sagrada Família i 4.000 a fora. Que m'ho anem a Barcelona per sa pregunta. Axel Camarasa, com estàs?
Bon dia, com va?
Bon dia, i has estat a sa Sagrada Família?
Sí.
Sí, a la Sagrada Família, sí, que és gran i única, no?
Guai.
Sa sala, guai. No, valoració, no, guai. La teva valoració, Pere?
No l'he vist mai per dins.
No? Ui, ja has d'anar.
És preciosa.
És preciosa, és una passada, sí.
Sí.
En Jordi tampoc.
En Jordi tampoc. Bueno, mira, podríem anar d'excursió. Anem d'excursió?
Sí.
Avui no,
que
hi ha, avui hi ha molta saturació.
Molta gent.
I de Gaudí volia convertir la Sagrada Família en un vincle entre la terra i el cel, volia construir l'edifici més alt de Barcelona perquè s'elevés per damunt de totes les construccions civils. Però a la vegada va voler impedir que una obra realitzada per un home superés a l'obra realitzada per Déu. Per això va mantenir l'alçada per sota de la muntanya de Montjuïc. I aquí va la pregunta, quina és l'alçada definitiva de la Sagrada Família?
Buf.
No, buf no.
Buf.
Buf, no, ja no.
És que ara podem...
No. Sí, ara podem
ara patinem, moltíssim. Patinem. No se la volen jugar.
140 metres.
Vinga, jugueu-vos-la, no passa res.
Sí. Quant
no
té el toro?
300.
300.
Home, ara estàs calculant el toro amb el Montjuïc?
Sí, estic
Montjuïc,
comparant, estic fent una comparativa molt precisa. 100,
perquè tu saps quant és, Montjuïc?
Sí, 125 metres.
172, com a 100.
Bueno, no hem patinat.
Bueno, hem sortit bé. Heu sortit prou bé, molt bé, molt bé. Quan hi aneu, agafeu un metro i la mediu, val? Ben medida.
I a quina parada de metro baixem?
Sagrada Família.
Sagrada Família.
Aquesta sí que l'ha sabut,
Està molt ràpid aquí, Línia blava,
I lila, no?
Què tenim per avui? Va, preparat pel programa. Avui parlarem amb Monsenyor Gerard Villalonga, que d'aquí unes hores serà la Sagrada Família, però ara justament està a Montserrat, perquè en aquests moments està arribant, justament ho veiem també per televisió, el Papa Lleó XIV està arribant a l'abadia de Montserrat. I què més tenim preparat?
Rebrem l'estudi, de fet ja és aquí, en Pere Pons, pagès qui s'ha dedicat tota la vida a la sembra de la camamilla, una planta aromàtica que sempre ha format part del paisatge menorquí i que tan present ha estat a les cases per les seves propietats medicinals. És dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic de Menorca. Avui coneixerem Rètols Irla, a Sant Lluís, l'empresa de retolació més antiga de les Balears.
Junts aturarem els pas dels temps i viurem aquesta nit eternament. Junts mos perdrem entre sa gent, serem estrelles en el firmament.
Entre gent que està en aquests moments al Papa Lleó XIV entrant a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat amb el seu dispositiu de seguretat, en aquests moments li estan donant la benvinguda i ple de gent i molts joves que hi han també acompanyant i volent saludar el Papa Lleó XIV, que en aquests moments ja està dins la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat. Axel, anem a veure les notícies de Menorca?
Som-hi.
Vinga. Però on passa? passa a l'actualitat, company?
Doncs passa per l'inici de la temporada que arrenca amb força per a les empreses turístiques. Segons la patronal PIME, el 35% de les empreses han millorat la facturació al mes de maig en comparació amb el maig anterior. Un 37,5% la manté i un 28% ha declarat pitjors resultats. Unes dades que la patronal valora de manera positiva, atès que diu són un indicador de com pot esdevenir la temporada. Els millors resultats els obtenen les empreses dedicades al lloguer de vehicles. Més d'un 68% ha facturat més, mentre que a manco del 10% assegura haver ingressat manco que fa un any. Els agroturismes i els habitatges turístics també mantenen la seva dinàmica positiva. Un 70% ha millorat o bé mantingut la facturació. Els comerços o les empreses nàutiques presenten dades similars, prop d'un 30% ha millorat resultats. El sector amb majors dificultats és el de la restauració, el 23% millora, mentre que el 38% sosté que ha facturat manco. També és notícia que l'Ajuntament de Sant Lluís alerta de l'augment del que es coneix com a turisme de residus. Enguany més del 70% de les 44 sancions per abocaments il·legals tramitades corresponen a particulars o bé empreses fora del municipi. Segons el consistori, la situació és especialment habitual abans de l'inici de la temporada turística, quan s'obren cases i apartaments de la costa i aleshores apareixen als contenidors residus com restes d'obra, mobles vells o estris voluminosos.
A la basura, molta cosa, tenen colxons, somiers, mobles, de tot.
Pues diuen, i qui ha estat? Ah, qui ha estat? No saben bé que ho treuen el vespre i així no saben qui és.
És una llàstima, jo ho vaig a portar aquí a la deixalleria de Sant Lluís, però bueno, és el que hi ha molta gent que és molt incívica i o no ho saben o tenen molta mandra.
Per tot plegat, l'Ajuntament ha reforçat la vigilància fins i tot amb un policia de paisà, ho explica Jorge de Diego, el tinent de Batla de Sant Lluís.
Tenemos un par de zonas, dos, tres puntos en la costa que suelen ser zona habitual de depositar estos residuos que tenemos, son los que tenemos ahora mismo más controlados y esperemos que baje el número de infracciones gracias a ese control.
De Diego recorda que les sancions poden arribar fins als 9.000 euros. I acabem en plana política perquè el PSOE demana que s'informi la UNESCO i també el Ministeri de Cultura sobre el descobriment de la cova prehistòrica tocada a Rafal Rubí. Les obres en aquest tram de la carretera general han posat al descobert un hipogeu que ara s'està excavant on s'hi han localitzat restes humanes. En localitzar-se dins d'una de les àrees que formen part de la Menorca talaiòtica, els socialistes volen que s'informi les autoritats competents i s'acatin les mesures que aquests indiquin. Josep Pastranes, conseller del PSOE.
Considerant la importància d'aquestes trobades, el grup PSOE Menorca demanarà en el proper ple que el Consell Insular de Menorca informi a la UNESCO d'aquest descobriment i, a més, acatar les recomanacions que faci aquesta entitat en matèria de preservació d'aquestes trobades. També demanam informar d'aquest descobriment en el Ministeri de Cultura i a la Direcció General de Patrimoni com interlocutor directe en UNESCO.
Aquestes són les notícies a aquesta hora del dia, quan són les 12:17 minuts, a les 2:30 més. Gràcies, company.
Gràcies.
Tira, que t'estàs... Ves buscar-te un cafè, estimat, que tens sol. Estàs adormint. Va, que anem a veure el temps. Però ferrats, dormim millor.
Avui tindrem una jornada molt semblant a la d'ahir, amb cel clar i assolellat, temperatures estables, el termòmetre marcarà 18 graus de mínima i 27 de màxima. Ambient agradable pel vent moderat que bufa de tramuntana i gregal.
Però què ja veus? I ja dic, això què és?
Això és el dia a Menorca i Betre Ràdio, són les 12:17, una pausa i tornem.
Ah, vale. Que me ratlles, si me vols, retxameables, que ningú me llevarà. El nostre català insular, perquè se tracta d'estimar i d'estriar qui vol timar. Som el que som, terra de mar.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Amb els anys, amb un acte perfet, certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
El Papa Lleó XIV continua avui dimecres la seva visita a Barcelona amb una agenda, la d'avui, amb actes de caràcter més simbòlic. En la seva segona jornada per terres catalanes ha visitat la presó de Brians a mig matí i en aquests moments és a l'abadia de Nostra Senyora de Montserrat.
Allà també hi ha el bisbe de Menorca, qui ha seguit tots els actes del Papa des de Madrid en representació tant de la societat menorquina com també del bisbat de la nostra illa. Monsenyor Gerard Villalonga, bon dia, com està?
Bon dia, molt bé. Estem verdaderament emocionats, eh? Una experiència única, única. Per això dono moltes gràcies a Déu, perquè considero que és un do de poder participar en aquesta visita.
En aquests moments estan a Montserrat?
Sí, mira, tots els bisbes d'Espanya són a Montserrat. Estan col·locats als seients dels monjos, allà en el presbiteri, i podem estar molt a prop del Sant Pare quan arribi.
Quin significat té per la fe cristiana, Gerard, la visita del Papa a Espanya, amb tot això que esteu visquent, tots els que l'acompanyeu?
Mira, el Papa és el successor de Pere, no? I els bisbes són els successors dels apòstols. Per tant, nosaltres acompanyem a Pere. Pere es presideix en la caritat i ell referma la nostra fe. Per tant, ha estat com una renovació profunda de la nostra fe i de la nostra comunió eclesial en la seva vinguda. Estic molt agraït al Sant Pare perquè ha tingut aquell gest de venir al nostre país.
En un moment com el que estem visquent, en una societat amb guerres i amb tantes fronts oberts, els discursos del Papa Lleó XIV són esperançadors. La veritat és que sempre en els seus discursos aquests dies una menció sempre sobre l'acollida als immigrants, els discursos a Barcelona l'hem sentit ratllar en català, per tant defensar la cultura a través de la nostra pròpia llengua.
Mira, per a mi diria que hi ha com a dos punts principals que repeteixen arreu. El primer de tot és aquest caminar junts, eh? Aquest fent camí, tots junts, com a germans. Eh? I després la unitat, hi ha una crida a la unitat de l'Església, eh? I tot això per evangelitzar, per donar a conèixer a Jesucrist. Eh? El Papa és el vicari de Jesucrist a la Terra. Per tant, juntament amb el Col·legi Episcopal, amb els bisbes, tenim aquesta missió, anar-ho, predicar l'Evangeli, i per això no s'ha de confondre, no és un missatge polític, ni és un missatge d'un pastor, és un missatge d'aquell que anuncia la bona nova, especialment a les persones que més pateixen el drama de la violència, de la guerra, de la injustícia, en les paraules del Papa, senten un consol, un gran consol a les seves vides i un reneix a l'esperança. Jo crec que a tot el poble espanyol, tant a Madrid com aquí a Catalunya, com després a Canàries, podem dir que reneix l'esperança enmig de les tribulacions que passen.
S'ha reunit també amb associacions de víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, un Papa que afronta i ratlla del passat i dels problemes que molts tapen.
Sí, el Papa no té por d'afrontar el present amb els seus problemes. La realitat és complexa, però l'Evangeli il·lumina. L'Evangeli cura les ferides. L'Evangeli reconeix també, diríem, el pecat, però no per quedar amb el pecat, sinó per superar el pecat. La gràcia de Déu, on abundar el pecat, sobreabundar la gràcia. Reconeix el mal que hi ha en el món, demanar perdó pel pecat del món, i tirar endavant amb esperança, sobretot donant un missatge als joves. Jo he quedat molt impressionat en la resposta dels joves, eh? Els joves per tot, eh? és un signe, signe dels temps, eh? Signe meravellós, eh? Estic verdaderament esbalsat.
De fet, en les imatges, imagino que hi va estar també l'estadi olímpic Lluís Companys en aquest acte multitudinari, que sabem que hi havia Esbal Lademont, Héctor Pons, també hi havia en Joan Tutzón, sí. Joan Camps i bona representació sí. de la societat menorquina.
La família hi havia, mira, hi havia a Madrid, van els joves. Aquests joves aquesta setmana tenen molt que estudiar aquesta setmana, no? I la selectivitat, etcètera. Però els joves van anar una representació de Menorca, juntament amb el Joan Camps, i el Jaume Benclar, que són els delegats de joventut, eh?
També hi havia, sí.
Un grup de joves i impressionants. Van quedar també impressionats. I ara va venir un grup, la delegació de Família i Vida, amb els museus que tu has dit, el Joan Tutó, el Jaume Benclar, també el Joan Camps, els delegats de família, en Sergi Alonso i la Carmen Estruc, pues, han fet un grup de més de 40 persones. I després l'alcalde de Mahó, en Héctor, també, que va ser convidat per l'alcalde de Barcelona i va estar també allà a la tribuna perquè tenia molt de desig, també m'ho havia confessat així, tenia molt de desig de veure, d'escoltar en directe el Sant Pare. Ha estat una benedicció que a través d'aquest viatge arriba a totes les nostres diòcesis del nostre país, especialment també a Menorca.
I el vam veure amb unes imatges.
Mira, jo li vaig dir dues paraules al Papa, perquè vaig fer de saludar-lo. Això també és important, no? Saludar-lo, però dir-li dues paraules perquè anàvem un rere l'altre en fila, eh? I jo li vaig dir, gràcies, Sant Pare, per la seva paraula i per la seva vida. L'exemple de la paraula. La paraula i la vida unides. La fe i la vida, eh? Impressiona. Aquest home impressiona, estira, atreu, perquè és la coherència personificada i és un do per l'Església del nostre temps. És un home molt reflexiu, que parla poc, que escolta molt, eh? I que en la seva mirada te traspassa, te coneix. És un do que Déu li ha donat.
Gràcies per la seva paraula i gràcies per la seva vida. Les paraules de Monsenyor Gerard Villalonga en el Papa, en el moment que el va poder saludar en persona i poder també dirigir-se a ell. El pontífex presidirà l'oració amb el cant de la Sàvila i el Virolai, interpretat per l'Escolania. Avui matí també ha estat a Brians 1, s'ha reunit amb 83 presos. Aquesta presència, no, que dèiem, del Papa en un entorn d'un centre penitenciari al costat dels camins, dels que més estan en ambients i que han tingut aquell passat que s'han d'afrontar les conseqüències.
Clar, el Papa encarna l'Evangeli, i l'Evangeli diu, vosaltres sou la sal de la terra, vosaltres sou la llum del món. Per tant, és el testimoni, eh? Quan ho fem a prop dels qui pateixen, el seu cor s'obre l'esperança. I això el Sant Pare pues, ho està fent de continu, eh? I aquí a Espanya sempre ha reservat un espai per les persones més necessitades de Càritas, també les persones més necessitades de reparació, les víctimes, les persones més necessitades d'una nova oportunitat, els presos, eh? Allà és el Papa al costat per obrir esperança perquè aquestes persones puguin rehabilitar-se totalment i puguin viure en plenitud la seva vida humana i cristiana.
També està seguint tot el camí del Papa Francesc, que també amb la incorporació d'una dona en el Vaticà, també està iniciant aquest camí que també fa falta, no?, la igualtat de la dona a l'Església.
Mira, és el camí sinodal, eh? Tots junts, eh? Tots junts van caminant, van donant unes tasses, no podem anar, tal vegada volíem alguns més de veres, i algú considera que anem mal de pressa, no, anem al ritme de l'esperit, el ritme que marca l'esperit. Aquesta església, tal com l'església és la de sempre, la veritat és la de sempre, però adaptada en el nostre temps, i en el nostre temps, pues, d'una manera especial, resalta l'educació i la missió de la dona, dins de la societat i també dins de l'església. Poc a poc, les dones i de Menorca, la majoria de les delegacions diocesanes són dones. Vull dir, la canciller de la diòcesi és una dona. Vull dir que valorant molt la figura de la dona, no veiem que Déu és pare i mare a la vegada, però també la figura de la dona també transmet aquesta part femenina de Déu, que està present, aquesta tendresa de Déu. que també és tan important i que està encarnada d'una manera especial per la Mare de Déu. Ara que estem aquí a Montserrat, m'he dit aquesta idea al cap que vos transmet.
La visita del Papa està sent multitudinària, ho hem vist a Madrid, ho estem veient també en un estadi olímpic, Lluís Companys, ple ahir que vespre, i ho estem veient també en totes els actes que hi han programats a Catalunya, a Barcelona, molt ressò també als mitjans de comunicació, molta participació de gent jove. De fet, ahir una de les imatges que me sorprenia del Papa era fent un codi que està a tots els joves, que és un gest que li fan un 6-7, i fins i tot el Papa el van veure veient i empatitzant i així guanyant-se el públic també infantil, perquè aquests nous llenguatges que també ratllen els joves també s'han d'actualitzar. 8.000 persones l'esperen avui que vespre a la Santa Missa, a la Sagrada Família, que beneirà des de l'exterior la Torre de Jesucrist de la Basílica de la Sagrada Família. A més, hi haurà la visita i també hi haurà els Reis i el president del govern espanyol.
Sí, alçau la mirada, alçau la mirada, la creu. El signe de la creu, que ahir la vigília es va posar de manifest i que avui, clar, la benedició d'aquesta creu, mirau a la creu, que és el símbol de l'amor infinit d'aquell que ha donat la vida per nosaltres, aquell que ens convida a unir-nos a ell també per donar la nostra vida a nosaltres. La creu és el centre, per la creu a la llum de la resurrecció. A través de la creu arribam a la llum pasqual, a través de la creu, de l'amor, de l'entrega, de la generositat total.
250 bisbes i cardenals de tot el món acompanyaran Lleó XIV durant la missa i la benedicció de la Torre de Jesús. També hi serà Monsenyor Gerard Villalonga?
Sí, jo per tot, no me vull perdre res. També anaré a Canàries, perquè la veritat hem estat convidats per donar aquesta imatge, no una imatge que és una aparença, una imatge de la veritat profunda, de la unitat i la col·legialitat i de la comunió de l'Església. I això, aquest acompanyament del Papa amb els bisbes, és aquest signe d'aquesta comunió, d'aquesta unitat, d'aquesta fraternitat de l'Església que avança tots units cap a la casa del Pare, passant per la creu, que és el servei i l'amor.
Monsenyor Gerard Villalonga, bisbe de Menorca, en aquests moments en directe des de l'abadia de Nostra Senyora de Montserrat, on hi ha en aquests moments el Papa presidint aquesta oració. Com segueix l'agenda de Montserrat? Cap on va, bisbe?
Després anirem quan acabi, ara tindrem el rosari amb el Papa. Després, quan acabi, tornarem a Barcelona. Dinarem a l'hotel, allà on s'han col·locat, a l'antic hotel Colón, ara té un altre nom, i després, el capvespre, anirem ja a la missa de la Sagrada Família. Tenim un dia molt complet, i a la matinada sortirem ja cap a Canàries.
A la matinada cap a Canàries.
Sí.
Gerard Villalonga, bisbe de Menorca, moltes gràcies per atendre la telefonada del Dia Menorca en aquesta visita en aquests moments a l'abadia de Nostra Senyora de Montserrat. Que tingui bon dia i que vagin molt bé aquests següents actes que té al costat del Papa.
Moltes gràcies i ànimo i endavant. Units a la pregària, units a la fe de l'Església, a l'esperança i sobretot en l'amor. Adéu a tots els que ens escolten. Adéu.
Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així, em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Sóc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força per sempre et vull en mi. per sempre et vull en mi.
Sergio Dalma, em dones força amb l'Escolania de Montserrat a Sos al So d'ahir?
Estan escoltant El Dia a Menorca.
I són les 12:35 minuts, canviem de tema amb un anam al camp.
Sí, la camamilla forma part de la memòria de moltes famílies menorquines. Durant anys es va acollir i emprar les cases per les seves propietats medicinals. És una planta silvestre, aromàtica, inseparable del paisatge menorquí, però també indispensable a les farmacioles casolanes de Menorca.
Es va acollir i es segueix collint aquesta tradició. La sembra de camamilla continua ben viva. Gràcies a qui la segueixen sembrant i també a qui mantenen viu tot aquest llegat, entre ells la feina, per exemple, del mestre artesà arbolari de Ciutadella, en Marc Moll, que recentment ha publicat un quadern de folklore dedicat a la flor daurada de Menorca, que també la qualifica com or menorquí. Ens acompanya als estudis i ens fa especial il·lusió en Pere Pons. Com estàs, Pere? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Bueno, contents de conèixer-te, de tenir-te aquí en persona, perquè bueno, tu i jo ens vam conèixer fa uns mesos a la Fira Arrels i que tu explicaves la teva experiència amb sa camamilla de Menorca, quan eres petit.
Ah, sí, mira, jo vaig tenir, crec que, la sort, no?, de néixer a un lloc, néixer allà mateix, allà que, en fora del poble, que quan naixia, quan venia la comarca, nosaltres ja eren nats, perquè l'anaven a cercar amb un carretó i això. I era un lloc que es diu Santa Teresa, que està a la vora del Faro de Cavalleria. I allà és un paratge que hi ha molta camamilla, camamilla de silvestres, que per jo crec que són les que impregnen aquest paisatge menorquí i que donen aquest gust especial a un te de camamilla, no? I tinc records de lo que de quan cuíem camamilla, que per jo era una festa. Llavors els al·lors de llocs aprofitaven aquestes coses com porquejades, com mesurades, com s'acollida de camamilla. Era també una festa. I era una festa perquè venia molta gent. Venia molta gent perquè teníem una veda, és a dir, no podíem cuir camamilla abans de que s'obrigués la veda. Hi havia un guarda que vigilava la caça i a la vegada la camamilla, que ningú la tallàs. I llavors, els 8 dies abans, quan veien que la camamilla ja estaria pràcticament bé per collir, feien saber a la gent interessada, no?, sobretot a Fornells, que venia molta gent de Fornells, que a partir de tal dia, ja el dia ja s'alba, ja per mateix poder fer feina, ja es podia començar a recollir camamilla. Per això la gent, hi havia gent que venia molt d'hora, i gent que venia a dormir a les cases de Santa Teresa, perquè en sol demà, a primera hora, ja eren al puesto, i ja podia partir a recollir camamilla. I jo, per allò que era una lota, era una festada, no?, a veure, a lo millor 30 o 40 persones que dormien davall una porxada o dins una cotxeria, i que en sol demanaven a cuir camamilla. I bueno, jo era, ja dic, jo vaig fer Santa Teresa fins als 14-15 anys, per tant me'n record molt bé, sobretot del principi dels anys 50 fins als 65, així, no? Tenc aquests records de quan s'obria la veda de la camamilla, que fèiem amb la camamilla. Nosaltres també hi participàvem. Jo tenia una germana que pràcticament tava camamilla tot el dia. I una persona portava butlletes de camamilla tot el dia per fer un quilo de camamilla sense canya, diguem, simplement cebolla. Havia de fer feina.
Moltes hores de
però
feina.
Però tava un quilo de camamilla diària. Sí, sí.
Quina edat, clar, des de ben petit que estaves en allà, amb sa germana, amb sa família.
Ah, sí, bueno, amb els germans, nosaltres érem 7 germans.
7 germans. I en aquella època hi havia veda de camamilla.
Sí, hi havia veda. Hi havia veda, i inclús hi havia, jo això no ho he vist, però hi havia altres puestos propietaris que venien sa camamilla. És a dir, com ara s'ha posat de moda vendre trossos per anar a cercar esclat de sangs, llavors es venia un cert terreno aquí hi havia camamilla a un tant que es posaven d'acord el comprador i el propietari, no? Uh-huh. Això, nosaltres això jo no ho vaig veure, però sé que es feia antigament.
Clar, hi havia veda perquè a Camamila no hi havia cultius de camamila en aquella època, en aquella era Camamila silvestre.
Jo el que conec d'aquella època, així com ara hi ha gent que sembra camamila, llavors no era camamila d'aquestes costaneres, no, que surt en els paratges més propis de costaners, no? Que, i això, vull dir, llavors no hi havia la camamila aquesta que sembren ara tipus un poc industrial, no?
Clar, era una altra època, per tant havies de respectar la planta perquè quan fos el final de la veda poguessin tenir les flors en el punt per poder recuir-les. Com es recuïa? Com ho recordes de quan eres infant?
Sí, nosaltres ho segaven amb una faus petita, un fousó, i mos posaven en el dit petit un didal de canya. Un didal de canya, perquè el dit petit, quan agafaves la camamila i segaves, era més propens a fer-te mal. I aquest didal de canya era el mateix didal que empraven els segadors quan en aquest temps també precisament segaven ordi i blat i tot el que es cultivava llavors en el camp, que per cert ara ja no et sembla res de tot això, no? I record que era, la segàvem, la duem a casa. Hi havia diversos sistemes de comercialització de l'E, no? Uh-huh. N'hi havia qui la venien acabada de cuir. L'ensecaven i acabada de cuir ja n'hi havia que la compraven. N'hi havia qui la cuien, qui la venien quan estava seca, sense tot l'E, és a dir, ensecanya però seca. I després n'hi havia qui era, en el cas nostre, que la veníem quan ja estava atada. Evidentment, està clar, quan era acabada de cuir pesava més, per tant, el preu era molt més inferior, no? Quan ja havia secat era un altre preu, però sobretot el preu interessant era quan estava la bolla cuida, no?
Clar.
Sense la rama. Llavors el preu era...
I te'n recordes del preu
que
era?
Jo no me'n recordo, això sí que va ser greu, però no me'n recordo. Sé que la camamila en rama eren cèntims de pesseta, eh?
Clar.
Cèntims de pesseta. Avui puc dir que m'ava dir una persona que té una botiga ecològica, diu, si m'endús 50 euros el quilo, te la compraré totes que tens. Vull dir que avui puc dir més o menys del que es pagaria a cada mil de tarda.
Pagaria, no? A dia d'avui.
Llavors, no tinc idea. El que és cert és que nosaltres fèiem un duro en la cada mil. Era un complement, era un sobresou. I sobretot nosaltres, els que érem més lots, aprofitaven aquestes coses per fer una passeta, no? Me'n record que veníem des de tortugues d'aigua, que llavors avui és impensable perquè tot està prohibit. Veníem tortugues, veníem tors en trampes, veníem camamila, per suposat, veníem conills, i de tot fèiem un duret. Avui això ja...
Avui en dia això ja això fan durets d'una altra manera, els al·lots. Santa Teresa estava just a prop, no?, d'esfar de cavalleria, però estava justament estratègicament construïda perquè s'havia de protegir, no? Antigament les cases de camp no es veien per aquells vaixells que podien arribar de les èpoques.
Sí, llavors quan hi havia pirates d'aquests marins, no?, els turcs i qualque salt. Primer, per això es far de cavalleria s'anomena de cavalleria i no de Santa Teresa, quan Santa Teresa està més pròxima en el far de cavalleria, no? Però com que Santa Teresa va construir després, es far segueix seguint el far de cavalleria, no?
I allà és una bona zona per la camamila.
I allà, sobretot, la punta del far, que dèiem nosaltres, totes les portes de Sanitja, tot això, és una zona molt productiva, com la Mola de Mó, no? Per Vinincolla també n'hi ha. Uh-huh. A Menorca hi ha diversos. De fet, la camamila, sobretot a fora de la península, és qui la va introduir més, i més coneguda és la camamila de la Mola, o camamila de Mona. Diuen que quan hi havia molt de militars, soldats, jo això ho senti contar, tampoc no voldria posar en compromís de ningú, però que inclús els oficials feien tar a camamila a qualque soldat, i quan te l'arrestaven, ells vien de tar. Vien de tar butlletes de camamila, no? Però bueno, això de vegades sigui una història, no?
Les butlletes de camamila.
Però el que és cert és que els soldats, quan se n'anaven, s'enduen camamila.
Se n'enduen.
I bueno, la veritat és que degut a això es va expandir per la península, uh-huh. i des del... des de, crec que 1700 ja hi ha constància escrita de la Camamila de Menorca, sobretot Camamila de la Mola, o Camamila de Mol.
En el teu cas, Pere, els teus pares eren els pagesos del lloc de Santa Teresa, per tant, clar, vas néixer allà i de petit vas estar molt vinculat a la feina dels papàs i t'adonaven també, Camamila, recordes fent alguna infusió per si tenies qualque mal?
Sí, llavors, no estàvem bé de la panxa o teníem un grip, fèiem un tall de Camamila. La Camamila anava bé per tot. Llavors tenia, hi havia una creença que és segur que és més superstició que altra cosa, no? Que deien que per fer un bon te havien de ser bolles impars, no? O sigui, 7, 9, 11...
Mai 13!
Però mai 13. 13 no valia. Però bueno, saps com podeu comprendre, és una història que no té... No té gaire sentit, no? Però bueno, mira com que llavors és...
Bueno, aquestes creences,
també
no?
També forma part de si...
I tant.
De si història
de la història del patrimoni de la Camamila de Menorca. I t'agraïm moltíssim, Pere, que ens hagis compartit un poquet de la teva vivència de quan eres fiet i perquè això és història de la Camamila de Menorca, sort de la nostra illa. Un plaer que estiguis avui amb nosaltres, Pere.
No, mira, moltes gràcies a vosaltres. Ja em sap greu perquè al final el que m'ho he dit no té cap... interès, però...
Oi, tant, mira, que en té d'interès.
És una vivència meva que ara encara vaig a pesfar-ho de cavalleria i m'emir les camamileres i a vegades m'atur i s'agafis olor i no entenc per què no la poden cuir, perquè me sembla que hasta i tot seria millor per la planta, no?, si la segassin que la temporada que ve, però... Clar que avui, segons diuen, està prohibit.
Les no coses han canviat, han canviat molt. Pere, moltes gràcies, una forta abraçada.
A vosaltres, gràcies, bon dia, bon dia.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca. Fet a casa.
Recte final per entrar a un comerç amb molta història, amb orígens a Catalunya, Rètols, Irla, Sant Lluís.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja a Rètols Irla, amb en Tomàs Irla, qui n'és propietari, un dels propietaris, i qui du un llinatge vinculat al sector de la retoleria des de fa moltes generacions. Ara ens ho explicarà. Tomàs, bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, pues sí, mon pare Josep Maria Irla Pi, que era català, va vindre a Menorca l'any 57 a fer l'emili, i va obrir Rètols Irla l'any 1960. L'avi del meu pare ja era pintor rotulista, el meu avi, que era Tomàs Irla d'Olofeu, també era pintor rotulista, i el meu pare, no? El que passa que, clar, nosaltres contem la generació de Menorca, que sí que es va fundar l'any 60, però realment portem moltes generacions, perquè nosaltres som la quinta generació, la quarta o la quinta generació. Hem viscut molt de canvis tecnològics, jo he viscut passar del pinzell a les noves tecnologies, a la impressió digital, al vinil de tall, a totes aquestes coses que antes eren impensables, no? Sí que es ve que vull recalcar i ressenyar. Van tenir molta sort amb en Jordi, que és el meu cunyat, que sempre està molt vinculat amb el tema de la informàtica, i ens va ajudar a donar el pas del pinzell al vinil de tall o a la impressió digital, no? Perquè nosaltres érem molt rudimentaris. Dic rudimentaris perquè antigament es treballava pur i dur amb les mans i amb les tècniques de l'estergit, les tècniques del dibuix a mà, empres quadres, cartabons, bueno, coses que avui en dia ja no empres, no? Avui en dia tot és molt tecnològic.
Per tant, des de 1960 aquí a Menorca, amb generacions anteriors de Catalunya, que ja fa... pràcticament des de quan que van començar el sector?
1890, a Guixines, a l'avi del meu pare.
Estem aquí al teu despatx perquè presidint la sala hi tens un, com un quadre, un rètol, com n'hi hauríem de dir?
Bueno, tinc un mural amb una miqueta la nostra història que va començar a Gelida, que és un poble molt petit que hi ha a Barcelona.
Us hi atracam?
Sí. On, bueno, pues ja surt el meu avi, que era Tomàs Irla de l'Ofeu, que ja en aquella època pues, eren pintors, decoradors, rotulistes, perquè en aquella època no hi havia prou feina de rotulació i es dedicaven pues, a fer decoració interior, a pintar també parets i a pintar viviendes i de més. I aquí, bueno, pues, una miqueta, pues, el Joan Irla, que és el germà del meu pare, que jo no vaig arribar a conèixer mai, que també posava pues, mira, rótulos, fachadas y habitaciones, el meu avi que posava rótulos, empapelador i pintura en general, bueno, i ja des que mon pare va vindre aquí a Menorca, que va crear la marca Rètols Irla.
Quins són els primers records de fiat que tu tens a l'entorn d'aquest món tan particular?
Pues, bueno, pues, jugar al taller quan era petitó, que sempre me feia pues, els meus arcs, les meves espases, les meves fletxes, ajudar ja els meus pares, de molt petits, tant les meves germanes com jo. L'estergita és una tècnica que va emprar el Michelangelo per pintar
Capella Sixtina.
La Capella Sixtina, que era una tècnica que dibuixaven damunt paper i després posaven damunt una taula unes tovalloles, posaven el paper damunt i amb un punxó anaves punxant tot el contorn del dibuix, el testa, del que fos, anaves punxant i quan estava tot punxat es plantava la paret o el teixo o el sostre en aquest cas i amb els polvos a tirar línies, aquests blaus típics dels mestres de cases, allò feien com una bossa i anaven com una esponja i anaves marcant tot, llevaves el paper i quedava tota la figura, tota la figura marcada. No? Pues les meves germanes i jo, quan eren molt petits, el pare, a la nit, quan arribava a casa, pues, ja duia això perquè nosaltres l'ajudéssim i tots estaven punxant aquests papers. I... Bueno, de molt petitó, tota la vida, nascut dins del taller.
I on era aquest local?
Aquest local, el que jo, on vaig néixer jo, era Andrea Doria. Era Andrea Doria, però mon pare el primer taller el va muntar al carrer Sant Josep, a Mao, darrere l'esplanada. Però aquest local va ser Andrea Doria, d'Andrea Doria va haver un incendi i van tenir que remuntar i nosaltres vivíem un xalet Horizonte, el meu pare es va arruïnar, sense tancar el taller, evidentment, però el xalet van tenir que muntar un taller allà, improvisat, van fer uns anys allà, d'allà van passar el Polígono del Castell, que estaven de lloguer, del Polígono del Castell van passar a Obispo Gonyalons, que també estaven de lloguer, fins que bueno, les meves germanes i jo doncs, vam poder comprar aquesta nau, la nau van construir una planta més i, bueno, i fins al dia d'avui.
No sembla que hagi estat fàcil arribar fins aquí, eh? Per tot el que ens estàs explicant.
No, gens fàcil. Jo era molt petitó, ja anava a vendre, èpoques complicades, haver poca feina i d'haver, bueno, hem vist èpoques molt bones i molt maques, amb molt bons records, també hem vist èpoques molt dures, molt dures, molt dures. Però bueno, aquí estem, aquí estem.
Del pare segur que no només en vas aprendre la tècnica, sinó també la forma d'afrontar un negoci, de tenir un negoci, bueno, no?
Això ho vaig heredar de la meva mare.
De la mare, eh?
De la meva mare.
Conta'm.
La meva mare és Maria Borràs, una persona molt coneguda aquí a Menorca, ha estat valesa del castell durant molt d'anys, i a més som d'una família que la banda de la meva mare som hostalers, teníem el famós Rocamar, que estava al Port de Mahó, teníem l'Hotel Sevilla, que és on tenia estat diversos ara, i aquest caràcter, aquesta sou ho era de la meva mare. O sigui, aquesta estirpe, nosaltres tenim una estirpe molt servicial, tota la vida hem vist els meus pares, els meus avis, els meus tiets servir als altres, i això, vulguis que no, ho dus, és algo innat, no? I després el tema comercial és el tema de caràcter, he nascut a Xines. Jo era molt petitó, ja anava a vendre.
Sou tres germans, em comentaves, tres socis de l'empresa, com ho teniu repartit un poc? Això? Perquè ara em presentaves la teva germana, na Magda, també, que està per aquí.
Sí, bueno, pues t'explic. Tots tres sempre han estat molt vinculats al taller. De diferent manera i en diferents èpoques. La Magda és la gran, anyà la Cati, que no ha treballat mai però sempre ha estat present, que és la dona del Jordi, que han de ser explicat, i jo, no? Bueno, en Cati no ha estat mai fent feina física, però sempre hi ha estat, perquè sempre he ajudat els meus pares quan potser econòmicament les coses no anaven molt bé, si tenia que donar un cable econòmic, donava aquell cable econòmic. Sempre està molt present, és una figura molt important, no hi és, però hi és present. La Magda va estudiar òpera a Barcelona molt d'anys i bueno, va arribar un moment que va decidir tornar i va vindre a fer feina amb nosaltres. Però el que du tota la vida aquí dins són jo.
Fem una visita?
Sí, mira.
Sortim del despatx perquè ens explicaves aquesta transició de la potser vessant més artesanal a la vessant potser més digital. Com es transforma això en el procés de producció?
Tenim el taller, ho tenim un poc separat, no? Vull dir, Rètols Irla és una nau en dues plantes, fa 400 metres quadrats, i a la planta de dalt, que són 200 metres quadrats, tenim 50 metres quadrats destinats a les oficines i 150 metres quadrats destinats al disseny gràfic i l'impressió digital, no? On tenim un parell de dissenyadors, hi ha diversos muntadors, i això és la zona de disseny, és el que te deia, no? Vam passar del pinzell a la impressió digital. Vull dir, aquí veus diverses gràfiques fetes, això és per una boda d'uns americans i són unes impressions que van a una pista de ball que fa 8x7, que bueno, pues és un capritxo, no? Lògicament perquè val una pasta, però els hi han fet un mural per anar en terra, no? I bueno, això antigament era impensable.
Curiós, no sé si conserveu alguna màquina així antiga per poder-nos fer una idea de com fèieu la feina abans.
No està en tot com jo m'hi agrada, però bueno, ho tenim que posar un poc a puesto.
Em deixa saludar un segon a Magda.
Sí.
Magda, bon dia.
Bon dia, què tal? Com estàs? Estàs bé?
La germana gran.
Sí, germana gran, però aquesta coletilla no fa falta dir-la.
Bueno, la que va per ordre, no dic que siguis gran. La més gran dels tres.
Són gran i també està bé. Qualcú ha d'assumir que va fent anys i es torna gran. O sigui que sí, són la germana gran.
Quants anys fa que vas tornar de Barcelona de cantar òpera, m'han dit?
Bueno, vaig estudiar música clàssica, certament, i vaig tornar pues, fa 28 anys ja, fa molt d'anys. Però com que sempre m'enyorava molt de Menorca, estic molt contenta de seguir. Vull dir que no vaig xalar moltíssim a Catalunya, m'ho vaig passar moltíssim bé. Crec que quan un és jove hi ha d'anar, però que quan un té una data de tornar, perquè per viure bé com a Menorca no hi ha cap altre lloc. Faig la veritat.
Gràcies, Magda. Seguim la visita. Gràcies. Baixem escales, Tomàs.
Màquines que jo he vist tota sa vida. Tota sa vida. Això és una màquina de calar que avui en dia s'ha substituït per una CNC, que és una màquina de control numèric. Tota la vida l'he vista, aquesta màquina. Bueno, doncs amb aquesta màquina tallaven les lletres, no? Les lletres corpòries, feia les formes, feia les figures, i es feia amb aquesta màquina. Aquí tenim un pantògrafo que amb aquesta màquina, o sigui, jo, les primeres vegades que vaig sortir a vendre, que t'he dit 10 anys, i potser en tenia 9, sí, 9 o 10 anys, era la típica màquina que feien les plaquetes on es posaven a les portes dels blocs de pisos, no? Josefa Palomo i Pepito González, i els feien amb aquesta màquina.
I aquell retrat que veig darrere les màquines, qui és?
A l'avi del meu pare, el meu besavi.
Com es deia?
Josep Maria, també. Aquesta és la primera generació, diguéssim, de rotulistes a Catalunya. Hi va haver l'avi del meu pare, el meu avi, que era Tomàs Irla d'Olofeu, i el meu pare, i després nosaltres aquí.
Veig que t'agrada tirar endavant, adaptar-te a les noves circumstàncies, adaptar-te a les noves tecnologies, però al mateix temps guardar la memòria, eh?
Sí, és important. És molt important saber d'on vens. Per poder saber qui ets, primer saber d'on vens. És la fórmula nostra, no? És el que ens ha funcionat molt bé, tenir molt en compte aquella empatia que els meus pares ens van infundar cap als clients, aquella paciència. Tinc molta sort de tenir uns pares com els que hem tingut, amb uns valors brutals, una constància, molt feiners, dedicats a la família sobretot, i bueno, hem tingut molta sort de néixer en aquesta família.
Tomàs, moltes gràcies, com bé dius, ets molt jove i et queda molta guerra.
Sí, espero que sí. A veure si la salut m'acompanya.
Gràcies.
A tu per venir. Fins ara.
Gràcies a vosaltres. Nosaltres tornem demà al Dia Menorca.
Bona nit, Catalunya!
TV3 Ràdio.
Les notícies de la una.
Bon dia, començam el repàs de la informació amb una darrera hora. La policia local i la policia nacional ja han iniciat el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. L'operació conjunta ha començat a les 12 del migdia d'aquest dimecres. Els agents compleixen així l'ordre del jutjat dictat.